Ara m'aclaro. Això de fer de dos o tres coses alhora, a vegades té aquests lios. Doncs res, no sé, que m'estaves dient, m'estaves explicant això d'aquest matemàtic que tu t'havia impressionat quan estudiaves, de Poincaré, i no sé per què, però igual té alguna cosa a veure amb el que xerrarem després durant el programa.
Sí, un cop has trobat els auriculars adequats i ens sentim tots. Sí, Jordi, parlava l'altre dia en una d'aquestes trobades nostres sobre una de les meves obsessions en els anys de la carrera, que era Poincaré. M'obsessionava per el seu interès que tenia per una corrent de pensament matemàtic que s'anomena l'intuïcionisme. Si imagineu un pensament matemàtic que no depengués de demostracions lògiques, sinó de construccions intuïtives. Seria un pensament matemàtic que ens permetria tenir una relació imaginativa amb el món, no una relació tan vinculada a l'enginyeria. I em semblava aquesta idea que comentàvem l'altre dia era una bona forma, un bon trigger per llançar, i crec que pot motivar altres coses que parlarem en el programa.
O sigui que no totes les matemàtiques valen, no? Sinó només les que toquen d'alguna manera a peu a terra.
Sí, no? Sí. És una cosa que és bonica de demanar les matemàtiques, penso.
Doncs això està engegant. Avui a Ràdio Nativa tindrem dos convidats un altre cop. I començarem a assajar una fórmula, que serà que n'hi haurà un que serà més de la casa, algú que escriu columnes a Nativa i tal, i algú més que tenim més pendent de conèixer. En aquest cas, els papers els faran el Ramon Faura i l'Estefania Moreno. I a més comptarem amb dues aportacions de Fernando Paniagua i de Joan Colomo, que ja ho veureu, mola molt.
A part d'això, avui comencem una experiència, provem una experiència nova, que és donar l'oportunitat als oients i als amics a que entreu al programa en directe via Skype.
És que com que ens compliquem poc.
Sí, com cada moment no tenim prou feina els dos. Aleshores, si voleu entrar en el programa, hem creat un compte de Skype amb l'usuari Nativa en directe, tot junt. Us hi podeu connectar. El que sí que us demanem és que primer parleu amb mi, que estaré al cas de l'Skype, envieu-me un missatge pel chat de l'Skype i controlarem el moment en el que és adequat que entreu, d'acord? La idea és que podeu comentar el que us interessi al programa, però per favor, de forma molt breu, és a dir, que ho hagueu pensat, que tingueu clar el que voleu dir i que no us enrotlleu massa.
L'usuari Nativa en directe. I bé, si heu arribat aquí, si ens esteu escoltant, doncs segurament ja ho sabeu, però això és Ràdio Nativa, és un programa que realitzem el Lluís Nacenta i el Jordi Oliveres, de moment amb periodicitat mensual, dins el marc de la revista Nativa, que des de fa un bon grapat d'anys podeu llegir a internet. I per cert, aquesta música que estem escoltant de fons és de les Casi Otone, un grup format per dues noies asturianes que han fet la música que sona a la banda sonora de Ciutat Morta, que és clar, el documental sobre el cas Efe, que ha estat notícia massiva aquests dies després del seu passi per TV3. Això, aquestes són així les Casi Otone.
Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa.
Doncs aquí estem. Bona nit, Ramon.
Bona nit, què tal?
I bona nit també, Estefania.
Bona nit.
Vosaltres l'heu vist a la pel·li? La vau veure l'altre dia?
Sí.
Sí, també.
I alguna cosa... Bona nit, Lluís, també, clar.
Bona nit, sí. Bona nit.
I alguna cosa a destacar de l'impacte que vam viure en aquest moment? És una pel·lícula que fa dos anys que està corrent, però ha passat alguna cosa especial ara quan ha estat projectada a TV3.
Sí, a mi la veritat jo no l'havia pogut veure encara. La vaig mirar quan la van passar pel 33. I tot i que coneixia la història, parcialment directament, parcialment indirectament, depèn de qui m'hagués explicat el que sabia, a través de la pel·lícula, a través de coneguts. Després he descobert que en tenia més dels que creia. I em vaig quedar absolutament en estat de xoc. No vaig poder anar a la plaça, que em venia molt de gust, perquè en aquell moment estava com sol, per dir-ho així, et quedes com amb ganes de compartir, no sé, el mal rotllo, no, per dir-ho ràpid, però bueno, no estava sol, de fet estava amb el Nick, que estava dormint i no podia deixar sol a casa, té 6 anys, i llavors anaven enviant-me els amics, no? Però em vaig quedar totalment... I després, discutint amb altra gent sobre el tema de la televisió, si està bé o està malament, si és una merda o no, aquestes coses, jo crec que està bé que passin aquesta... Al marge d'altres lectures que he anat veient, no? Però... està molt bé que molta gent que no ho hagués vist ho hagi vist. I a partir d'aquí m'importa molt poc qualsevol tipus de conjuntura de les que m'he trobat en xarxes de per què la passen ara, aquestes coses així. No? L'important és que l'han passat i que ha provocat reaccions. No?
Sí, a mi amb aquesta idea que comentes em sorprèn molt. És a dir, és com que és molt capritxós el que fa cada cop una cosa que sembla que no interessarà mai a ningú, que és la impressió que m'havia donat a mi quan havia vist el reportatge per primera vegada, en plan, si això és molt cert, això és molt necessari, però veig molt clar que no arribarà al públic general. I de cop hi arriba, però hi arriba a lo bèstia, no? amb uns índexs d'audiència altíssims. No? Em dona la impressió de que és una... és molt capritxós el que de cop passi com del res al tot. Ja sé que no era res, no? Però és aquesta impressió de tantes lluites justes i necessàries que sembla que estan limitades a una minoria que no, de la que no passen. No? I de cop d'aquí es torna un fenomen del que tothom, absolutament tothom, està parlant.
Sí, no sé, en relació a això que dius, jo crec que la realitat sempre és d'aquesta manera una miqueta, no? Hi ha una sèrie de variables que en un moment donat és quan es troben que acaben provocant el tsunami al darrere, no? Sí. Jo el que trobo també interessant d'això és que jo també no havia vist el documental, coneixia la història, però bueno, és necessari justament això que parlava Ramon, de que pugui arribar de manera massiva, també perquè jo havia, conec indirectament altres casos semblants de tortures, me n'han parlat, i sempre queden com en l'espai, no, del descrèdit. No? Bueno, alguna cosa haurà passat, alguna cosa s'haurà fet, i el documental mostra d'alguna manera molt clara que no té per què haver-hi una raó al darrere, que pot ser així d'absurd, no? i de barrant la realitat.
A mi també m'ha donat... Bueno, sobre el tema de la tele, jo també penso que és el fruit d'un llarg treball. És a dir, que no n'estic segur perquè no miro la tele habitualment, però és perfectament viable que per la televisió passin documentals que expliquen coses escandaloses i si estan en un raconet del Canal 33 a no sé quina hora no generen un fenomen com aquest. Aquí hi ha una feina molt llarga de molt de temps dels responsables de la pel·lícula que directament diuen que la fan per denunciar aquesta història com una venjança o com una reparació, això estava buscant. I per tant, quan arriba, i a més amb aquell senyor que demana uns minuts de censura i tal, doncs esclata com ha esclatat. I una altra cosa però que a mi m'ha donat per reivindicar és la part artística de la pel·li, perquè està molt ben feta. No? O sigui, al final, els fets que s'expliquen ho han marcat tot del que estem parlant als diaris és dels fets que expliquen, però jo no sé si s'hagués explicat això d'una altra manera. Està molt ben feta, per mi, la pel·li, en quant a dosi de les emocions, de manera... No sé si s'hagués fet d'una altra manera tindria aquest impacte. És a dir, defenso la part cultural de la pel·li.
Home, jo sincerament no vaig poder estar com molt pendent de la factura de la pel·lícula perquè estava com massa al·lucinant i per mi això és molt bona prova que està ben feta perquè com la Estefania deia, jo mai he tingut alguna cosa també així, evidentment alguna galeta m'he emportat algun dia més de jovenet, no? Però sí que conec també casos de... Alguns va com bastant, i si coneixes bascos, coneixes ja la tira, no? El fet de que una història així, que és forta, al final no estiguis fixant-te com funciona i traguis 2 hores de comentari i et passin en 5 minuts i que hi hagi moments també de la pel·li que els ulls se't, no ploris, però se't mullen, hòstia, això vol dir que sense haver-la mirat fredament segur que està ben fet perquè és efectiva, no?
Amb això que deies, que estava molt ben feta, jo recordo, suposo que tots tenim al cap, no? com juguen aquest punt vivencial de posar-te el minut de rellotge amb l'imatge, no? Que és una manera, com que no ho entens només intel·lectualment, t'ho estan explicant, sinó que et fan posar exactament a la pell d'aquella persona i això fa que probablement l'impacte s'hagi multiplicat, vull dir que en aquest sentit estic d'acord.
Doncs ara anem a ser més formalets, presentem el Ramon. El Ramon em sembla que és el col·laborador de Nativa en viu, que encara està escrivint més veterano del mitjà.
Soc vell.
No, això és una sòlida relació que tenim d'uns quants anys. Però a més, o abans que això, doncs és músic, és arquitecte i segurament em deixo moltes coses perquè ets hiperactiu i awesome. I precisament ara estàs fent un disc que em sembla que no l'has acabat encara, però ens has portat una cançoneta que podem sentir.
Sí, que és tot secret.
És tot secret.
Sí, perquè no està masteritzada. Ara estem com movent el single, però ja que estem així com en família, dic, mira, per no fer lo típic, porta'ls ja, que encara no toca ensenyar, però m'agrada molt com ha quedat aquesta, entre altres. I a més, amb el tema de... No Ciutat Morta, evidentment, però sí que és una cançó que parla en clau alegòrica de tota aquesta merda del turisme, com no el turisme com a merda, sinó la gestió merdosa que es fa aquí del turisme, que té molt a veure amb l'hotel que està darrere on van fer la festa i de la pressió veïnal. Vull dir, jo no sé, vaig pensar que tenia molt a veure.
Doncs anem a sentir-la, Foc.
Foc! A casa del meu pare, llibreteria amb flames, l'arri està cremant. Foc, has quedat dels pires, algú crida a l'escala, faran carbonitzar. Crema la pols, crema en qui sóc d'olor cremat. Han enviat els gossos polen, que no siguem el que pensem, que no plorem el que sentim. Això sóc jo i ho esteu cremant.
Show.
això sóc jo i ho esteu cremant.
És un disc, Ramon, que t'estàs... Estàs, bueno, tu tens certa... Que jo sàpiga, tens certa tradició autogestionada, però que estàs gestionant més sol, més tu que mai, no? Vull dir que fins ara has estat amb Van Robert i aquest disc l'estàs fent d'una altra manera.
Sí, sí. Va ser una mica també perquè la gestió és com autogestionada, però en canvi a nivell musical estava com ben acompanyat i mentre el gravàvem estàvem veient que sortia una cosa que ens agradava molt, i a més, com és un disc tan llarg, amb tantes cançons, tens com molt temps de convivència i de feina, i vam dir, això ho hem de fer nosaltres tot. Perquè és una cosa com massa, no sé com dir-ho, personal no és la paraula, però com molt viscuda tot el procés, com perquè la part, que és la part on la gent comença a intervenir, no estigui sota el nostre control. No perquè amb els Van Robert no hagués un bon tracte ni una bona relació, sinó que tenia ganes de... I llavors vaig decidir això, de muntar una espècie de tapadera que es diu Leixem Malat, que és com el segell, que està oberta a més a qui es vulgui apuntar. I sí, sí, llavors a partir d'aquí busquen aliats que estiguin bé, que t'ajudin, no?, amb la promoció, la distribució i totes aquestes coses.
També acabes d'escriure a Nativa un articlet en el que expliques que... que parles de la teva actitud com a músic i parles molt del pas del temps i de com com a mesura que et fas gran hi ha unes coses que et són més igual i unes altres de les quals ets conscient. Ets més conscient dels teus límits i de les coses, de les tonteries que no vols agafar i de les coses que vols, que pots fer, no? Algo així.
Seria? Sí, clar, hi ha moltes coses, i vaig intentar com resumir o tocar només algunes, però sí que és veritat que amb l'edat el tema original m'interessa molt, però no en el sentit d'allò que no s'ha fet, que és com la forma en què normalment fa servir la paraula, això és molt original, sinó original en quant que origina coses. I m'he donat compte, i això és una opinió personal, o que potser d'aquí uns anys torno a pensar així, però ara penso que les coses originals normalment estan com molt arrelades amb coses que han passat abans. I aleshores, així com al principi de més jovenet sempre intentes fer coses com rupturistes a primer d'ull, ara no ho pregunto. Fa molts anys que ja no em pregunto si el que faig és nou, és antic, o si tinc unes coses que formen part de la meva manera de ser, i els músics tenen coses que formen part de la seva manera de fer i les posem en comú, surten coses, m'hi sento còmode, no em fa vergonya que el Nick sàpiga que jo sóc aquí que canta allà, i això és per mi una bona senyal de que està bé, al marge de si li agrada o no li agrada a la gent, que és molt, a partir d'aquí cadascú decidirà, no? I venia una mica a parlar d'aquest tipus de una actitud com més relaxada en relació al que fas, no?
Alguna cosa a dir, Lluís o Estefania?
No, bueno, el que em feia pensar això que deia ara el Ramon, de fet enllaçava amb l'Estefania, perquè aquesta idea d'originalitat que has comentat ara, que em sembla molt interessant, normalment l'originalitat, com deies, es vincula a la unicitat, no? És allò que només jo podria fer, no? I de cop dir-la com el que origina coses, no? És treure-li aquest tret d'individualitat irreductible, no? Llavors em fa pensar en una cosa que no hem sentit encara, no? Però que recordo del fòrum, que és aquesta idea teva, Estefania, de fer una crítica bastant radical i bastant frontal a les nostres individualitats.
Val, però jo que volia saber si el Lemon Day els hi podia interessar al món.
El Lemon Day, com que funcionem de manera assembleària, hauria
no pots
de ser
consultat.
Però sí, podria ser perfectament un candidat a Lemon Day i tant.
L'Estefania és licenciada en Medicina. Ella diu que no li diguem que és científica, però nosaltres la tenim identificada com científica. Però... I, a més, és part de l'equip del Lemon Day, d'un festival que es fa a Capellades cada any i que precisament també és un cas molt, molt autogestionat de festival. Pels que ens ho mirem una miqueta des de fora, doncs sembla una cosa com exemplar de gent del poble autoorganitzada per muntar un festival amb... molt xulo, almenys hi ha hagut edicions molt xules cada any.
Gràcies.
Sí. Com ho portem, això?
Bé, ho portem bé. De fet, ja estem preparant la desena edició, perquè aquest any serà el desè aniversari del Lemon Day, ja. Has passat ràpid, però el 4 de juliol tornem a tenir una cita. Aquest any, probablement, amb grans màsters de l'universo Lemon Day. Vull dir que...
Però anem a això que deia Lluís, que començava a avançar. La Estefania la vam conèixer al Fòrum Indigestió. El fòrum, igual que aquest programa de ràdio, té una mica, entre les seves fórmules secretes, té la de presentar a gent que ja coneixem i la de conèixer gent que després de presentar-la coneixerem millor. A l'Estefania va ser una proposta dels TAC que van participar en l'organització del fòrum i quan va parlar, que a més va ser l'última persona que va parlar al fòrum, va dir aquestes coses.
De fet, per cada cèl·lula humana que som, hi ha 10 bactèries vivint amb nosaltres. Tenim una humanitat bastant bacteriana, la veritat. Jo no sé vosaltres, però jo quan vaig començar a estudiar i a investigar tot aquest tema em vaig quedar totalment sorpresa i a mi em va provocar la pregunta de què cony soc, no? Si jo tenia clar que era un individu que viu en comunitat i que necessita d'aquesta comunitat, vaig començar-me a plantejar que potser jo era una comunitat en mi mateixa. I en aquesta idea, per mi ataca directament aquest concepte de jo que tenim tots tan interioritzat, no? Probablement ara mateix tots teniu aquesta sensació del jo tan íntima, tan encapsulada, tan diferent de l'altre jo, no? En aquest estat com a mínim ordinari de consciència que teniu ara, perquè si us heu atrevit a experimentar amb estats modificats de consciència, per exemple, amb treball amb plantes sagrades com la ayahuasca o la meditació, potser aquest concepte ja us esteu qüestionant. Però, en tot cas, aquest concepte de comunitat en si mateixa per mi ataca la grandiloquència del jo, no? I aquesta cultura del jo preponderant que estem ara, no? Aquest individualisme. I a mi em porta a fer una translació del jo soc al jo som.
Ràdio Nativa.
Ràdio Nativa, efectivament. Perquè tot això estaves parlant, estaves fent una metàfora, que no és ben metàfora, que és que jo som, amb l'ecosistema bacterià que tenim als budells, oi?
Sí, de fet... és que ara sempre fa gràcia tornar-nos a escoltar, no? Com t'atreveixes, no? Sí, realment som una comunitat, no? I és una idea que fins ara no se sabia. De fet, es pensava que el colon era allà un tub que teníem com un punt de reciclatge, no? On només anàvem eliminant i ja està. I realment estan començant a veure doncs, que ja hi ha una comunitat que conforma no només això, si podem digerir bé o no podem digerir bé certes substàncies, sinó que està relacionat fins i tot amb el caràcter o amb la nostra capacitat de sociabilitzar-nos, no? I en aquest sentit, per mi és un canvi radical, no? I enllaçant una miqueta amb la idea del que deia Ramon, no, amb aquesta originalitat. Clar, és molt estrany pensar que d'alguna manera som una cosa que es crea automàticament a si mateixa, no? Sempre anem agafant i replegant amb l'educació de tot el que ens envolta i a partir d'aquí sí que tenim la capacitat. Jo crec que com més endins, a més ens movem, més fàcil és que sorgeixi alguna cosa, potser bueno, una creació nova, però sempre en base a elements que ja existeixen, no?
Uh-huh. I per seguir-te presentant, perquè tots som multifacètics, deu ser això de les diferents bactèries que tenim a dintre, tu deies que ara t'interessen coses com la teràpia transpersonal amb la ayahuasca, que de fet aquí en el fòrum també esmentaves això de la ayahuasca. De què va?
Sí, bueno, és difícil d'explicar, però bueno, d'alguna manera seria mirar una mica més enllà d'aquest jo. No? La ayahuasca és una planta, bueno, és una barreja de dues plantes, d'una liana i d'una planta, que s'ha utilitzat molt en contextos amazònics, en contextos xamànics, i el que provoca és un estat modificat de consciència. S'agrega, entre altres coses, una molècula, que és una molècula semblant a una molècula que fabriquem quan somiem, també el DMT, i el que provoca és un estat modificat de consciència, en el qual es manté la lucidesa, un no perd en cap moment la sensació que està allà, i el que es connecta és una part de contingut inconscient que tens allà, bueno, i es revela d'alguna manera la consciència. I una de les coses a les quals ajuda a veure és la realitat que hi ha al darrere de la realitat que ha estat tan condicionada culturalment, no? Quan un s'atreveix a trencar alguns esquemes i anar i tenir una mirada amb una mica més de profunditat i anar més enllà, se n'adona que potser l'estructura de la realitat que veiem doncs està molt condicionada per unes regles del joc i que, bueno, es pot mirar una mica més enllà, i això canvia la realitat també de les coses. Que...
Tu, Ramon, hi eres en aquest fòrum? Quan...
Sí, em va agradar molt. És veritat.
Et va agradar molt tot el fòrum aquest, sí.
Sí, vaig passar molt bé aquell dia. Sí, sí. No dic per cada bé, de veritat. Ja. No ho diries.
No, però jo a mi també m'has deixat mutar. Sí. I de la intervenció aquesta d'Estefania, recordes alguna sensació peculiar?
Això de clar, a mi les bactèries, com soc una mica aprensiu, em fa com cosa, però m'agrada molt la idea... Perquè, de fet, com ho ha dit, és com el jo és un altre del Rimbó, no? Vull dir que, o, per exemple, Leonardo, quan s'inventa l'esfumato a principis del 16, que fa allò que els cossos no tenen una línia en plan Botticelli, aquesta cosa com infantil del Renaixement, sinó que, de sobte, el tros d'àtom, i perdona la inconsistència científica meva, no? El tros d'àtom que està aquí també està aquí. No? Hi ha com una relació vaporosa on el límit del jo és absolutament convencional. I, vull dir que hi ha una sèrie de gent que des de la intuïció, des de la ciència antiga, en el cas de Leonardo, que, bueno, que parles de moltes coses d'aquestes, no? Després del tema del rock i els estats alterats del consciència també hi ha moltes lletres. I, però que és curiós com des de llocs molt diferents, per això que us comentava abans de començar, que el tema científic m'interessa des de la ignorància, perquè trobes coses que algú explica des d'una altra manera, coses que tu t'interessen o te les creus des de la intuïció, lo estètic, no sé com dir-ho, no? I això em va encantar, aquesta idea de pensar que sóc molts aquí dintre. És interessant.
Sí, de fet, jo, aquest tema de la microbiota intestinal està revolucionant absolutament el panorama científic actual. Em sembla que ja totes les especialitats mèdiques actualment estan investigant diferents malalties, des de la insuficiència renal, des de l'autisme, des d'un espectre amplíssim, i la seva relació amb les alteracions que hi ha en aquest ecosistema, que tenen a veure, per exemple, prenem antibiòtics, hem canviat la manera com ens alimentem, on vivim, tot això ha provocat uns canvis que estan fent que les malalties que tinguem també s'expliquin per aquí. I ara hi ha un boom en investigació en aquest àmbit, molt interessant.
Doncs parem una mica, sentim una mica de música i no sé, Lluís, tu ja veies a venir que el tema aniria per aquí.
Sí. Anem a sentir un track del Plunderphonics de John Oswald, que està basat en un tema dels Beatles i que és un palíndrom, és a dir, que el mateix track té aquest tema dels Beatles del dret i del revés a la vegada. És una bogeria. A veure què us sembla. Comença una mica lent, però ja està sonant.
Ah.
els Beatles ja deconstruïen, d'aquest deconstrueix encara més, és una miqueta com això de que no sabem si som o si no som, i si som originals o no, no? Tu que ets molt Beatle maníac, Ramon, com t'ha afectat això?
No, està... m'ha agradat molt.
Ho he fet especialment per provocar.
No, encantat. Estava intentant això del revés i del dret captar que anàvem cap a un lloc i cap a l'altre,
sí.
Perquè m'has deixat intrigat. És que l'altre dia em van explicar que hi ha uns discos que va sobrar i mandar els Monty Python fent una conya dels Beatles, que ja ho fa més gent, que és això de fer com doble surc, saps? Que depèn d'on deixis l'agulla, sents una cosa... Sí. I dic, hòstia, potser hi ha alguna cosa d'això. Ah, però això no és un vinil, a veure què... Sí. I estava intentant allò captar... és que ara estic amb Beatles de vegada, portava un temps que no, però ara hem tornat i ara estic en la fase mono, que és brutal, és brutal.
Els Beatles amb mono.
Sí, perquè és com ho mesclaven ells. Mm-hmm. I és que és brutal, és que no és com els Motorhead, però s'aprova bastant més que aquesta cosa dels Beatles estèreo, que era una cosa que feia un secretari quan ells ja estaven berenant, saps? Mm-hmm. I res, perdoneu. És que
No. I tu, Estefania, deies, tenia alguna cosa d'ayahuasca?
Sí, moltíssim. Tenia molt d'ayahuasca. La veritat és que m'ha semblat perfecta per una sessió. Té aquesta realitat eixamplada, no? No sé, o convidava com a mínim a mirar-se les coses d'una altra manera.
Sí, més enllà de l'anècdota, és que també em semblava interessant quan parles de, per exemple, de matemàtiques i de música, no? Que era una cosa que parlàvem abans de començar de micro tancada. El Ramon ho comentava, és com que sempre surten els mateixos comentaris. No? Estic fart de sentir, no, és que les matemàtiques i la música són el mateix perquè són números i tal.
Ah,
llavors es tracta de trobar-hi...
Pitàgores i tal.
No? Exacte, es tracta de trobar-hi relacions diferents. I a mi m'interessa més, pensant en termes, per exemple, de ciència i de música, aquest tipus de músiques en les que la tecnologia musical passa a primer pla. No? És a dir, el que fa John Oswald amb aquest tema dels Beatles és senzillament agafar la tecnologia, la mateixa tecnologia que els Beatles van fer per muntar la cançó i jugar-hi d'una manera bèstia, de manera que més que la cançó està sentint com es pot plegar, revertir, muntar, posar-hi efectes. No? Aleshores, és un lloc en el que la tecnologia i la ciència passa a primer pla, però no perquè hi sigui més que en les altres cançons, sinó perquè és visible.
Doncs anem a, com que quan fem ràdio nativa obrim les portes a gent, a part d'això de l'Skype, que de moment encara no està caient, obrim les portes a gent que vol col·laborar amb nosaltres. Hi ha una col·laboració que a més ve al pèl de la conversa que estàvem intentant obrir, que estem obrint, em sembla, que és de Fernando Paniagua. Fernando Paniagua és moltes coses i segur que me'n deixo algunes. Ell està involucrat, per exemple, en el Festival de Cinema Creative Commons, o també està involucrat a Espai en Blanc, aquest espai d'activisme filosòfic, on també hi és la Marina Garcés, que vam tenir fa en el primer programa. I ella ens ha enviat un àudio que ara sentirem i després acabarem de comentar.
Me gustan las derivas. Perderme siempre ha formado parte de mi estado de ánimo. Da igual que sea por calles desconocidas, noches inundables o personas de marejada. Últimamente me doy cuenta de que mi relación con Internet está basada en ese gusto por la deriva. Mis viajes cibernéticos acaban con 30 pestañas abiertas y llegando a lugares insospechados, intentando, como intrépido geógrafo, cartografiar ese mapa de politizaciones y resistencias subterráneas que configuran la construcción de mi realidad. Una de las últimas sorpresas que he tenido, a pesar de ser un tema completamente ajeno a mis intereses personales, ha sido encontrarme con el manifiesto Biopunk, redactado por Meredith L. Patterson, inspirándose en el manifiesto Cyberpunk de Christian Kirchhoff. Me parece un buen intento de hackear el código fuente de la vida, abrir una grieta en esa realidad que hace tiempo se hizo única con el capitalismo y nos oprime cada vez más con la dificultad de construir una fuera. Comparto un fragmento del manifiesto. La investigación requiere herramientas y la libre investigación requiere el acceso libre a las herramientas. Como ingenieros, estamos desarrollando protocolos de equipos de laboratorio de bajo coste y autofabricados que sean accesibles para el ciudadano medio. Como actores políticos, apoyamos revistas abiertas, la colaboración abierta y el libre acceso a la investigación financiada con fondos públicos, y nos oponemos a las leyes que criminalizan la posesión de equipos de investigación o la investigación particular. Nosotros, los biopunks, nos dedicamos a poner las herramientas de la investigación científica en manos de cualquiera que las quiera. Estamos construyendo una infraestructura con la metodología, la comunicación y la automatización de los conocimientos disponibles públicamente. Experimentos biopunk. Tenemos preguntas y no queremos esperar a nadie para responderlas. Armados con la curiosidad y el método científico, formulamos y probamos hipótesis, con el fin de encontrar respuestas a las preguntas que nos quitan el sueño. Publicamos nuestros protocolos y diseños de equipos y compartimos nuestra experiencia para que nuestros compañeros y compañeras biopunks puedan aprender y ampliar nuestros métodos, así como reproducir los experimentos de otros para confirmar la validez. Nuestro trabajo es libre para el uso de todos, en todo el mundo. No nos importa si usted no aprueba nuestros temas de investigación. Estamos construyendo sobre el trabajo de los ciberpunks, que vinieron antes que nosotras, para asegurar una comunidad de investigación dispersa que no se puede apagar. Y simplemente yo añado, un poco más de imposible o me asfixio.
Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa.
Doncs seguim en aquest Toto Revolutum que fem a Ràdio Nativa i tot quadra, no? O sigui, vosaltres teniu una part autogestionada. Estàvem parlant en l'apartat musical, el Ramon fa els seus discs, el Lemon Day fan el seu festival i ara va aquest i aquests, vaja, els biohackers, i reclamen també una possibilitat d'autogestionar, de no dependre de grans corporacions en el nostre coneixement científic. A tu et sonava de prop, això?
Jo havia sentit a parlar, però em sembla un plantejament molt interessant. Moltes vegades, bueno, ho sabem tots, no? Vull dir, jo ho conec especialment de prop, la ciència crea unes, bueno, treu unes conclusions que són molt fàcilment induïbles segons com es planteja, com es plantegen els termes, els límits d'aquella investigació, i depèn de quina sigui la resposta que moltes vegades s'esperi trobar. Llavors, està sempre d'alguna manera supeditat a un tipus de capital o un tipus d'inversions que poden tenir influències molt potents al darrere, i que la ciència es mogui molt en base a aquestes corrents, doncs és una limitació absoluta, al marge del que pot significar doncs aquestes xarxes o el que és internet, no? La possibilitat de compartir directament aquestes experiències i a nivell d'investigacions pròpies i fer-ho, bueno, fer-ho créixer de manera més exponencial en una direcció diferent.
Mm-hmm. També té alguna cosa tot això de com d'humanitzar una miqueta la ciència, no? En la mesura que es proposa o que es planteja que tots hem de tenir algun accés al científic, ens ho posa molt a prop. I jo ara aquí estava pensant, llavors potser això que tenim una miqueta de que tots podem ser artistes però no tots podem ser científics, aquí es dissol una mica, no? La ciència també té alguna cosa de relat.
A mi m'ha agradat la part, bueno, tot, m'ha interessat molt i de fet tinc ganes quan torni a casa de buscar més coses, no? Però lo de l'accés lliure a les eines, no? Jo crec que no és estudiós de la ciència, qualsevol disciplina acadèmica, de l'arquitectura, el dret és la que més converteix les eines en un codi de classe, no? Amb la qual si tu no el controles no hi entres. Moltes vegades la gent sap quina casa vol però no sap com dibuixar-la ni com pensar-la. Llavors l'arquitecte el que hauria de fer és fer com de mediador, no jugar amb el codi, amb les eines d'arquitecte com per imposar una idea a priori. No? Per exemple, és una cosa que he vist molt. Amb dret és evident, tu vas sol davant del jutge i te'n vas a la càrcel directa perquè no saps ni com es demana la paraula allà dintre, no? I és un tema formal. I amb ciència m'imagino que, a veure, amb tots els respectes, perquè no en sé, o en sé molt poquet, també deu haver una part d'aquesta, no? De fet, hi ha grans divulgadors que el que fan és que està molt bé, perquè el que fan és que quan tens ganes d'entendre-ho, perquè algú t'ho explica fora del codi, això et permet entrar-hi, a poc si vols, ja t'hi ficaràs més o menys, no? Però l'accés a les eines jo crec que és la gran batalla, no? I amb internet més que mai, tal com ho ha dit aquí, he tingut com una espècie de moment revelador, i clar, és això, no?
Com nosaltres, Nacenta, que accedim a les eines i ens muntem aquí un programa de ràdio. No?
Exacte, sí, sense demanar permís a ningú.
Sí. Doncs anaves a dir alguna
cosa. Sí, anava a dir que escoltant l'Estefania em venia al cap la idea de que amb la ciència, que en principi ningú diria que és una cosa negativa, al contrari, no? Basta posar-te malalt o tenir un familiar malalt per tornar-te molt partidari de la investigació científica. Passa el mateix que passa amb la democràcia, que és, ningú dubta que és una cosa positiva, però sembla que és molt evident que ha de tenir límits. La qual cosa ens hauria de dir quelcom respecte a aquesta naturalesa suposadament positiva, inqüestionablement positiva d'una cosa i de l'altra, no? És a dir, la democràcia ningú la posa en qüestió, però fa tanta por portar-la radicalment fins a les darreres conseqüències. I amb el text que ens ha llegit el Fernando Paniagua dona la mateixa sensació. És a dir, la ciència, tots hi estem a favor, la investigació científica ens beneficia a tots, però, hosti, com acollona, quina por, si les eines de recerca i els resultats són realment oberts. És a dir, si aquest esperit científic il·lustrat, dieu-li com vulgueu, es porta fins a les últimes conseqüències. Em sembla una cosa molt sorprenent i molt significativa.
Doncs parlant de revolucions o no, en això de que la gent col·labora amb el programa i ens envia coses, tenim un àudio que hem rebut molt en el darrer moment, però que és de la Marta Vallejo, que és la persona que va estar a l'anterior programa i que està a Alexandria i que ha viscut aquests fets a Egipte en el que ha mort una noia i tal, i ens enviava aquest àudio. Policies són gossos salvatges, cada cop que cantem corren darrere nostre. Sento la mare del màrtir dir, qui em portarà els drets del meu fill? Jurem sobre la sang del màrtir, la revolució tornarà. Mateu-ne un mes dels nostres, seguim sent molts. Aquestes són algunes de les proclames que hem rebut aquí traduïdes del que estaven dient.
Penso que potser tindrem problemes amb la connexió, però penso que val la pena connectar-nos via Skype amb la Marta Vallejo, que és qui ens ha enviat aquest àudio i la traducció del que volia dir, per a veure si podem sentir-la mínimament bé i ens comenta això que ens ha enviat.
Ah, molt bé.
Així que ara sentireu el sorollet aquest graciós de l'Skype i vaig a mirar de trucar a la Marta. Ara sentireu. Hola, Marta.
Pots... Hola.
Treu l'estreaming, si us plau, perquè m'estic sentint tornant i és horrible.
Sí, això.
Sí,
ara... ens volies posar un àudio de nosaltres xerrant, no? Ara...
Hola, Marta, gràcies per deixar-nos importunar-te d'aquesta manera i gràcies per enviar-nos aquest àudio impressionant.
Bueno, una cosa que s'ha de dir, que és que és una traducció freestyle,
sí,
que ve de la traducció a l'anglès, sí, d'un amic alexandrí,
sí,
i que jo des de l'anglès he traduït al català. Vull dir que a part de la distància física, també hi ha una distància de moltes etapes fins a arribar a les paraules.
Com vas aconseguir aquest àudio? El vas gravar tu directament?
Sí. Va ser... l'àudio és l'àudio del final de la manifestació, de la marxa, que va anar des de la mesquita fins al cementiri on s'enterrava la Xaimal Sabah. I al final és una, era una marxa funerària que es va convertir en una manifestació, o que ja era una manifestació de partida. I en aquestes vaig aprofitar per gravar el so.
Expliques a Nativa en un article que has publicat que ho has viscut com molt de prop, no? La mort d'aquesta noia.
Sí, bueno, és de prop, és un de prop relatiu, perquè és una molt bona amiga de molt bons amics. I potser per vincular-ho una mica al que comentàveu abans, és una, aquesta mena de cops fan percebre la percepció de la certesa de la comunitat. I el saltant d'un no de l'altre, acabes sabent que no estàs sol, i acabes sabent que això, bueno, que quan en toquen a un, en toquen a molts.
De tota manera, 15 persones, no? En aquesta manifestació van morir.
Ah, no, no, han estat fins ara, si no m'equivoco, 18, però jo no sóc periodista, i 18 persones mortes a tot el país. Bueno, no és per relativitzar, però és un país de molts milions de persones, de 80. I bueno, aquesta també és una mica part de la jugada, no? De que quan les persones no són números i les morts no són titulars, l'impacte li fa ressonar el cos a tothom, fins i tot aquells amics que porten 4 anys vivint en una revolució.
Doncs moltes gràcies, Marta. Aquestes coses des de l'altra banda de l'Skype no es veuen, però t'asseguro que arriba amb molta força. Inclús si algun oient no sabia exactament què estaven posant o de què anava aquest àudio, només de sentir els crits sense ni tan sols entendre's, i és una cosa impressionant. Però després, quan tens notícia de a què responen aquests crits, i a més que ens arriben d'aquesta forma tan directa, tant de persona a persona, que això és, crec que és una de les coses més maques i que més clarament justifiquen aquest esforç que fem de comunicar-nos de forma suposadament precària, no? És a dir, gravat per tu directament, tu ens envies, coneixes les persones implicades, ens ho tradueixes, ens ho expliques, i nosaltres aquí ho sentim. O sigui que de debò, moltes gràcies.
Gràcies.
Ja veus que no hi ha Radio Nativa sense Marta Vallejo, eh? Vés-te pensant què faràs al següent programa, d'acord?
Al consultori d'Helena Francis.
Una forta abraçada, Marta. Gràcies. A veure.
Ciao,
ciao. Sorollet de tancar l'Skype i cortireta.
Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa.
Com el Jordi ha mencionat abans, el Ramon Faura ha publicat recentment un article a Nativa, i l'article s'obria amb la següent frase. Arriba un moment en què ja no et preguntes pel teu talent. Si en tens o si no en tens, tant és, a qui li importa? I aquesta frase, aquest inici del Ramon, m'ha fet pensar que la música d'avui és, en bona mesura, una música sense talent. No vull dir amb això que els músics no tinguin talent, sinó més aviat que el talent avui ens importa una mica menys. Aquesta idea hi arribo a través d'una comparació que Walter Benjamin fa entre l'art i la medicina. I amb això volia interpel·lar els dos convidats que tenim avui a la taula. A l'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica, Walter Benjamin contraposa el procediment del curandero amb el del cirurgià. Diu que el curandero manté una relació amb el pacient de persona a persona i respectant la distància natural, que s'hi acosta només una mica per la imposició de les mans sobre el seu cos, però alhora hi interposa una gran distància, la distància de la seva autoritat. El cirurgià, per contra, renuncia a la relació de tu a tu amb el pacient perquè no respecta la distància natural amb ell i hi penetra de forma invasiva tallant-lo amb els seus aparells. Per contra, no imposa entre ell i el pacient la gran distància de l'autoritat moral i espiritual. La seva autoritat no és més que la d'estar en possessió d'una tècnica i una tecnologia específiques. Benjamin utilitza aquesta comparació per parlar de les arts visuals i equipara el curandero amb el pintor i el cirurgià amb el fotògraf. Però jo voldria desviar-la ara cap al món de la música. Podem pensar que el músic procedeix com el curandero o com el cirurgià segons si fa més o menys ús de les tecnologies d'enregistrament, de síntesi i d'edició del so. Quan el músic simplement canta i toca la guitarra davant de l'oient, manté una relació cos a cos amb la música. Així com el curandero li imposa les mans al pacient, el músic produeix els sons amb les mans i amb la gola i és així com afecta el cos de l'oient de forma natural i directa. Si aconsegueix produir un efecte intens sobre l'oient, però, vol dir que també està interposant una gran distància entre ells, la gran distància de l'autoritat o, en aquest cas, la del talent. Tothom pot cantar més o menys i molta gent pot fer-ho raonablement bé, però només uns pocs ho fan amb talent. Per altra banda, el músic que produeix la música fent ús dels mitjans d'enregistrament, de síntesi i d'edició del so, dissecciona allò que l'oient acabarà sentint i intervé de forma analítica i agressiva. No estableix una relació cos a cos amb la música, ni tampoc, és clar, amb l'oient, que no es pot relacionar de forma directa i natural amb el que sona. Però tampoc interposa entre ell i l'oient la gran distància de l'autoritat del talent. Només la distància menor del domini d'una tècnica i d'una tecnologia, o si voleu, del domini d'un ofici.
Radio Nativa.
Aquí acaba la primera part d'aquesta idea que us volia proposar i que després proseguiré en un fragment més. Anava dient això mirant les cares de l'Estefania i del Ramon i tinc moltes ganes de que em digueu què penseu, perquè era evident que estava pensant bastantes coses.
M'ha semblat un text suggerent, el que passa que jo no comulgo massa amb el punt de partida de què és el que genera la distància, si aquesta tècnica o aquest talent, justament de vegades crec que en la música el talent està justament en reduir la distància, en que no n'hi hagi gens de distància. Per això allò pot arribar d'una manera et pot ressonar d'una manera tan personal, no? Vull dir que pots sentir identificat en allà. I en el cas del cirurgià, crec que no, que utilitza justament aquest coneixement que és tot el contrari del biohacker, que és totalment inaccessible a aquella persona per crear una distància que estableix el mateix poder, que té el mateix poder terapèutic també i suggestiu.
Perquè tu, Estefania, penses que en aquesta part mèdica teva, quan es parla de que hem de recuperar el domini sobre les nostres malalties, sobre el nostre cos, t'identifiques amb aquestes veus?
Sí, absolutament. Jo crec que inclús la relació terapèutica que s'estableix entre un metge i un pacient no es pot, de vegades s'estableix d'una manera molt desigual, no? Molt jeràrquica. I justament crec que la comprensió per part del terapeuta, del metge, que la capacitat, la comprensió de que la persona té una gran capacitat autocurativa, hi ha part del nostre aprenentatge futur. És a dir, que el metge hauria d'aprendre també a canalitzar molt més, a ser molt menys invasiu probablement, i a potenciar la capacitat que cadascú té, no? Vull dir, no hi ha tanta...
Això que comentava Lluís gairebé rep amb el que tu estaves dient abans, Ramon. No?
Sí, jo que és molt interessant. A més, jo estava justament acabant una cosa per demà fent servir Benjamin.
Ah, sí?
Sí.
El que passa que jo crec que el que ens separaria de Benjamin per un tema purament digital, que ell no va viure, o suposo no ho va viure de cap manera, és que justament lo digital el que planteja, o a mi és una de les parts que m'interessa, en música sobretot, però també ho veig en altres, en arquitectura també ho veig, és com la dissolució d'aquesta divisió tan mecànica i industrial entre tecnologia i cos, no? Una cosa sorprenent de lo digital és que torna a diluir categories que donaven per eternes com la separació entre seriació i manualitat artesana, no? Per exemple, de manera que ara podem entendre d'una altra manera diferent a com entenia Benjamin que un senyor que canta en un bar a pèl també està disposant d'una tecnologia sobre el seu cos, no? I que en canvi quan un fa servir lo digital pot introduir dintre d'un ordre seriat repetitiu de la màquina una variació que fins ara només era assimilable des de la manualitat artesanal. No? Vull dir que estem en un moment on tot això, ja dic, m'interessa molt, però podíem donar-li la volta en aquest sentit, no? De vull dir, com li donaves tu amb lo de l'autoritat o de moltes altres, no? Per això, no? Perquè el propi cos també és una tecnologia, no?
Sí, sens dubte. I a més, en realitat la distinció aquesta entre el cantar a pèl i el cantar mediat és molt artificiosa, és molt forçada. És a dir, dins l'experiència del nostre programa de ràdio, quan, per exemple, no, la Maria ens ha enviat un àudio, o el Joan Colomo ens ha enviat un àudio, o tu mateix, Ramon, ens has enviat un àudio. Bueno, són coses... El que hem sentit avui teu era molt més produït, molt més treballat, no? Però quan sentim una cançó de la Maria, que realment és la Maria amb la guitarra cantant i fent-se dues veus, semblaria que és aquesta cosa directa i, malgrat tot, està molt mediat. No? Ella ho ha gravat a casa seva, ho ha gravat el bé que ha pogut amb els mitjans que tenia i ens ho envia i nosaltres ho reproduïm amb un ordinador. Però és que inclús quan sentim cantant algú al carrer o estem a casa d'uns amics... I la forma de cantar i la forma de tocar moltes vegades està condicionada per les coses que escoltem, que sempre són mediades per la tecnologia. És a dir, realment s'ha de dir, pobre Walter Benjamin, l'he tret de context, s'ha de dir que evidentment la seva idea està molt més argumentada i és molt més complexa del que he dit. Probablement si fos aquí estaria d'acord amb aquestes objeccions. Però bé, en fi, em semblava que des d'aquesta doble perspectiva de la medicina i de la música ens hi podíem relacionar. Respecte al que deies tu, Estefania, tens raó, però Benjamin ho planteja més des del punt de vista de com estableix una relació de confiança. No? I és veritat que hi ha dues formes. Una situació en la que tu pots tenir una relació de confiança amb el metge, una relació personal de confiança, jo em fio d'aquesta persona, que és aquesta idea del mag, del curandero, aquesta persona té un ascendent moral o espiritual sobre meu. No? I amb el cirurgià es pot donar la circumstància, potser m'has donat massa sovint, que dius, bueno, m'és igual. No, aquesta persona no li concedeixo cap ascendent moral o espiritual sobre meu, senzillament sé que està en possessió de les tècniques adequades per fer el que jo necessito ara per curar-me. Però no li concedeixes exactament cap mena de valor personal, humà, especial.
Jo crec que en tota relació humana, i especialment en la relació terapèutica, s'estableix aquesta mena de diàleg. I potser en un cas és més evident o està direccionat més cap a un sentit, no? Doncs més d'otorgar un poder i prou, però crec que aquest desconeixement de la tècnica pot fer exactament el mateix efecte a l'altra banda i sempre que hi ha una relació terapèutica. I és, però és interessant de totes maneres. Mm-hmm.
D'acord, la història tenia una continuació, aleshores amb el vostre permís, vaig a seguir-la, fa així. Plantejada aquest invent que hem fet del músic curandero i el músic cirurgià, la història deriva cap a la política d'aquesta manera. Sembla, doncs, que el pas del músic curandero, del músic mag, el músic cirurgià, fent aquest pas, hem avançat en el camí de certa emancipació musical. És a dir, hem avançat pel camí de que cadascú pugui fer i no només escoltar la música que vulgui. Perquè no hi ha manera d'adquirir el talent que et falta, però aprendre a fer servir una tecnologia musical sí que pots fer-ho si realment en tens ganes. La cosa es veu així, almenys, des del punt de vista musical. Però no sé si des d'un punt de vista polític la situació és tan clara. emancipar-se de l'autoritat del talent, d'aquesta autoritat que separa l'oient de la música que escolta, pot ser dolorós, però és clar el que cal fer per aconseguir-ho. Cal abandonar la idea del músic dotat d'una màgia única, del músic genial. L'enemic és perfectament visible, per dir-ho així. Però, per altra banda, estem segurs de que amb la tecnologia musical fem la música que volem? No fem més aviat aquella mena de música que la tecnologia ha estat dissenyada per fer? En aquest cas, però, qui exerceix l'autoritat? Aquesta opera d'una forma molt més deslocalitzada i difosa. Doncs aquesta és la idea que volia exposar-vos. Crec que haver deixat de pensar tant en termes de talent ens dona cert marge d'acció, certa capacitat d'alterar la música que odiem i que estimem, però no estic segur que sigui un gran avenç en termes polítics. Potser ens hem tret de sobre un enemic que era clarament identificable i que feia ostensió del seu poder per sotmetre'ns a un altre de terriblement subtil que s'amaguen els ínfims detalls del fer musical i quan ens dona més que una il·lusió de llibertat creativa. La il·lusió de que estem fent una música que de debò és la nostra música.
Imposant.
Ràdio Nativa.
Cortineta trepitjant el Jordi. Digues, Jordi.
Digues tu.
No, en el que estaves comentant, és a dir, hi ha hagut diverses coses que han sortit, crec que en la preparació del programa hem anat tots una mica donant voltes a les mateixes idees, no? I crec que tant des de la perspectiva del biohacker com des de la perspectiva del que tu comentaves, Ramon, de dir no, estem treballant l'àlbum i volem que treure'l nosaltres mateixos amb les nostres mateixes eines, no? I crec que en la forma com has estat produint el disc, no?, amb el petit de Caleril, crec que també hi ha alguna cosa de fer-te tu mateix amb les teves pròpies eines, no? I això, i la idea de la medicina que està donant l'Estefania, que crec que ja ha quedat molt clara, no?, que és dir, no acceptes aquesta divisió, eh? Ho penses, és una relació personal, és una relació que va en les dues direccions, no? No només del terapeuta al pacient, sinó el pacient al terapeuta, no? No pretenia més que donar un perfil una mica més explícitament polític a això, no?, que sabeu que és un tema que m'obsessiona. La política darrere de la música i la política darrere de la ciència.
A mi em passa una cosa, no? D'una banda, quan miro cap a altres llocs, jo detecto talents especials. Sé que el 2014-15 és una mica estrany reivindicar una figura de geni romàntica de 1830, però crec que realment jo m'he trobat poques vegades, però algunes davant d'una gent que notes que hi ha alguna cosa estrany, no? Clar, jo em dedico a donar classes, no faig d'arquitecte, i aleshores jo he de tractar, és el que intento, em sortir millor o pitjor, els alumnes, desmuntar el que els ensenyo, no? I per tant, sempre m'imagino que els que són més joves sempre deuen veure que faig una prova com molt crític, no? I molt polític, a més, no? Posant en dubte això de la tecnologia, de l'arquitectura moderna, qui manava, si Le Corbusier o l'industrial de la teleasfàltica, aquest tipus de coses. Però de tant en tant, també els dic, tot i així, com les assignatures històries no pinten res perquè estem a punt de que ens despedeixin de les carreres tècniques, estem tenint molt poques hores i tot el que veieu, si em permeteu, és l'hòstia. O sigui, que Le Corbusier amb les 2.000 coses que jo li puc criticar de protofeixista en un determinat, aquest tipus de coses, un Bernini, són realment tios, hòstia, jo crec que hi ha una cosa que escapa a qualsevol categoria, diguem-ne, de convivència, de diàleg. Són gent, no sé si per obsessió o per genètica o per, no sé. I en música em passa igual, quan veus, no sé, un Camarón, per posar algú que no és de la meva corda, per dir-ho així, no? Allò és sobrenatural. Després podem fer lectures de tot tipus, i molt interessants, però hi ha casos estranys, com un tio de 19 anys, no? El Bob Dylan o els Beatles, hòstia, o un Picasso, no? com dibuixa, no? Vull dir, són monstres, n'hi ha pocs, no? Llavors jo no puc pensar les coses en termes de talent, perquè em bloquejaria i a més forma part d'una màgia que no et porta a gaires llocs, però dic que a vegades et trobes amb això, no? Mirant coses i dius, hòstia, això és molt, això no ho entenc.
No, en aquest sentit estic molt d'acord amb això que dius i reivindicaria també la manca de talent, perquè sí, no? Perquè és que si no, sent la consciència que et porta a saber que no tens aquell talent, no? Aquell talent tan passat de voltes, ens provocaria totalment l'immobilisme, no? I no ens podríem, no ajudaria gens a que ens poguéssim expressar o dins d'aquella normalitat poder treure alguna cosa que sigui compartible. I per tant reivindico la manca de talent i les noves tecnologies justament permeten aquesta expressió lleugera i alhora potent.
Sí, jo crec que, bueno, el Lluís estava plantejant també d'alguna manera la possibilitat de que la tecnologia estigui imposant la seva lògica. Jo no sé si crec molt en el talent, però sí que crec que aquests moments, aquestes persones que ens han enlluernat en algun moment o que ens enlluernen encara, bàsicament el que aconsegueixen és una bona integració entre els seus recursos tecnològics i allò que volen fer. Llavors, a mi l'altre dia algú sobre el programa de ràdio ens deia, perquè parlàvem de si necessitàvem micros més bons o més dolents, o si necessitàvem tenir una altra persona o no, i deia, la millor tecnologia és aquella amb la que us trobeu més còmodes, en la que pugueu arribeu a tenir una conversa normal i corrent sense que la tecnologia us estigui desbordant massa.
I això, perdona, el que jo deia, jo crec que es pot entendre com una defensa, no? És a dir, a mi que m'agrada mirar gent que jo considero que té talent, i sigui un Bernini del segle XVII o algú més proper, és que et dones compte que és gent que fa una defensa del talent. És a dir, o sigui, hi ha una feina. O sigui, hi ha un... O sigui, nosaltres els hi posem l'aura perquè ens meravellen, però ells no se la posen, ells estan tot el dia. O sigui, Bernini era algú que sabia Miquel Àngel, que se'l mirava del dret i del revés. O sigui, amb una humilitat i amb una feina darrere que el va convertir en Bernini. És a dir, nosaltres el rebem com a talent i com a geni, el Bernini, però ell sí que feia el show per guanyar clients, per enredar el papa, sí que anava de talentós, però per dintre hi ha una fixació a lo material i a lo tècnic que no és la del venidós. Els alumnes joves, avui tinc una discussió amb un, justament, la falta de talent està en pensar que tens talent, en no mirar, en no tenir la humilitat de mirar-te què ha fet algú abans que tu, i mirar-t'ho amb lupa. No, un m'ha dit, un tio collonut, per l'altra banda, un alumne, no, però això és palla. Dic, no, això no és palla, mira-t'ho bé, perquè tu encara no ho entens, això. Per mi serà palla, perquè tinc ja 45 anys, però tu ets un nen, mira-t'ho bé, perquè ens has d'aprendre molt d'això. No tinguis aquesta prepotència. Sí, era un tio molt talentós, l'alumne aquest, per cert, no? Però si segueixes així, el perdràs tot, perquè el talent veritable és actuar com si no en tinguessis.
De fet, en el teu article, Ramon, que, en fi, animem els lectors a que entrin els oients a que entrin a Nativa a llegir-lo. Clar, el que deies no era com... És igual, més, no deia com no tinc talent o sí que en tinc. O, no, el que deies és no tinc ganes de pensar en termes de talent, que és això mateix que estàs dient ara. No? És dir, jo estic en un procés creatiu i l'únic que puc dir és que el faig en sèrio fins al final, amb totes les conseqüències. I pensar en termes de talent no m'aporta res i em bloqueja. Aleshores, com tu dius, bé, ja ho diran els altres al cap dels anys, hòstia, el Faure aquest tenia talent, no? Però no és un tema interessant, no és un tema rellevant, és un tema que més aviat perjudica en el procés de fer una cosa.
Probablement la fortalesa més potent que hi pot haver aquí al darrere és l'honestedat, no? Que dins estic molt d'acord amb el que deia, però que és l'única cosa que realment tens, és la teva expressió al màxim d'honesta possible, és això el que li dona un sentit.
Doncs era un programa en què començàvem parlant de música i ciència, o cultura i ciència, i hem acabat parlant del talent, i a més, a sobre, ens creiem que el del temps del programa és una mesura tècnica a tenir en compte, així que l'anirem acabant. Segurament ara ens quedarem xerrant nosaltres, si no deixarem el micro obert. Per acabar el programa, escoltarem la cançó del Joan Colomo, i bé, de fet, ja estem dient adéu. Això és en Ràdio Nativa. Avui hem comptat amb el Ramon Faura, l'Estefania Moreno, i hem fet el programa amb el Lluís Nacent, i jo sóc en Jordi Oliveres, i el mes que ve segurament farem un altre programa. I encara que tenim una cançó del Joan Colomo que la presenta i després de canta, recordeu que en aquest programa no se sap ben bé quan comença i tampoc se sap ben bé com acaba. Penseu-hi, penseu-hi.
Hola, em dic Joan Colomo i he fet una cançó que es diu Les coses per col·laborar amb aquest nou projecte radiofònic de l'Agenda Nativa. I res, una cançó que l'he enregistrat aquí a casa meva. Es cola una mica el soroll dels nanos que hi ha jugant al parc, a sota casa. I res, la cançó parla de les coses, així en general. La veritat és que se m'està fent una mica estrany estar aquí sol parlant a l'habitació, però espero que això, que algú ho senti, i res, ens veiem aviat, petons.
Les coses tenen ànima, tenen memòria. Les coses també tenen drets. Les coses es poden comunicar, poden empatitzar. Les coses també tenen dret. Cuidem totes les coses, de la pedra al desmai. No n'hi ha cap que em faci nosa, perquè les coses són guais. Les coses són de debò, més que tu i que jo. Aquesta és la veritat. Cuidem totes les coses del dia en el carbó. No n'hi ha cap que em faci nosa, perquè les coses molen mogollons.
Tothom es lamenta de la seva memòria i ningú es lamenta de la seva intel·ligència.